Radio Astel. Crims. O gairebé.
Vinga, va, que a la caravana obrim una nova plana de crònica negra amb els nostres crims, o gairebé, i per tant saludem el nostre perfilador i criminòleg de confiança, en Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, per saber de quin cas parlarem avui, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier surt del seu rol habitual d'explicar la vida d'assassins en sèries reals, tots ells protagonistes de llibres, pel·lícules i sèries, als diferents serveis de streaming, per parlar de l'atracador nacional més famós dels últims anys, Jaime Jiménez Arbe, alias El Solitari. Aquest madrileny de 51 anys va protagonitzar una sèrie d'atracaments amb arma de foc que l'han fet convertir-se com un dels atracadors més perillosos i més difícils d'atrapar de la història de la criminalitat. Singular per la seva manera d'actuar i de disfressar-se quan realitzava els atracaments, Jiménez també va ser el responsable de la mort de 3 agents de les forces de seguretat quan aquests el van intentar detenir després de perpetrar els atracaments. El seu àlies, amb el que la pròpia policia l'havia batejat, no és en absolut casual, ja que responia a la seva metodologia d'actuar sol i sense cap mena de còmplice, una característica que també s'unia al seu perfil com a delinqüent únic i que el caracteritzava fins al punt de poder identificar cada un dels seus atracaments. Actualment, El Solitari compleix una pena de 47 anys de presó al centre penitenciari La Moraleja, al municipi de Dueñas, a Palència. És per això que avui en Xavier ens parlarà una mica més d'aquest delinqüent de novel·la policíaca que va aconseguir portar boges a les forces de seguretat durant més de 14 anys.
Gràcies, Núria. Fins ara. Xavier, El Solitari.
Què tal, El Solitari?
Déu-n'hi-do, aquesta història.
Sí, avui hem canviat una mica de registre, com deia. Eh?
Sí.
Escapem de Serial Killer i venim un altre que és molt interessant, que és Jaime Jiménez Arbe, que va ser l'autor de 36 atracaments i de la mort dels guàrdies civils, com dèiem, responsable de la mort d'un policia local de Mèdia de Castelló, de forma indirecta, així com alguns ferits per arma de foc, entre els que hi havia treballadors de l'entitat financera que va atracar. Les morts es van derivar de la conseqüència de la seva fugida i després de realitzar els atracaments. I els ferits que van passar en el banc, diguéssim, va ser per a la conseqüència de botí. Tots els atracaments van ser comesos per Jiménez va realitzar el territori nacional, tot i que el seu darrer pla era ja fer una escalada cap enfora i anar a un tap bancari del municipi de Figueira de Foz, a Portugal.
Déu-n'hi-do.
Dels seus 36 atracaments va aconseguir endur-se uns 700.000 euros. Aquesta és la xifra de la que es parlava i es barallava. Ja tenia presents que quan jo va començar a atracar, que era d'anys 90, hi havia pessetes. Sí. Llavors, en el canvi, la situació que hi havia, potser era se'n van dur més.
Déu-n'hi-do. Comencem pel principi, com deia aquell.
Sí.
I, per tant, et pregunto qui era Jaime Jiménez Arbe, alias El Solitari.
Doncs, com ja hem dit, a l'inici del programa, Jiménez era un madrileny nascut l'any 53 a Madrid. Estava divorciat i era pare de 2 fills. En el moment de la seva detenció, a Portugal, Jiménez vivia en un xalet al municipi de Las Rozas, a Madrid, amb els seus fills i la seva mare. De la seva carrera delictiva només se sap, o només hem aconseguit saber, que no va començar amb atracaments, sinó que ja havia començat amb el tràfic de drogues i després va tenir els atracaments a entitats financeres. Segurament va pensar que seria una activitat més lucrativa i amb menys perill. Segurament. L'acció del delinqüent sempre acostuma a ser una lluita entre el cost i benefici de la situació, no?
Sol passar això, eh?
Hi ha teories criminològiques que ho expliquen així, que és una llei del cost i benefici, eh?
Val. Quina era la motivació, però, de Jiménez per fer aquests atracaments a bancs?
Resulta obvi dir que la motivació d'un atracador és el lucre. Però ell sempre va presentar-se com un anarquista antisistema.
Ep.
Sí, que atracava entitats financeres i bancàries per expropiar als bancs tot allò que roben els ciutadans.
Sí, però s'ho quedava ella.
Sí, exacte, s'ho quedava ella. Era un Robin Hood una mica estrany. Així va argumentar la seva defensa en el judici i així ho va escriure una carta dirigida a la premsa. Com ja he dit, era un d'aquells que feia anomenar un Robin Hood modern, no?
Sí, sí.
La realitat, diguéssim, no obstant, la realitat més objectiva, la que la policia s'ha pogut apropar, és que atracava abans per mantenir-se el seu estatus social, no? I una vegada se li acabaven els diners, tornava a delinquir. Una manera de viure dels beneficis dels seus delictes. La veritat és que pensant en aquest cas, sempre m'ha vingut al cap la història d'una pel·lícula, no sé si la coneixeràs, dels anys 90, que li deuen Body, que va estar en l'any 98, que interpretava Keanu Reeves i Patrick Swayze.
Bueno, igual l'he vist, però igual
anava d'uns nois que eren surfistes i que anaven pel món i que per, diguéssim, autofinançar-se la seva passada anual a fer surf, atacaven bancs.
Ui.
Val? I era la forma de finançar-se. Uh-huh. Llavors, no dic que s'inspirés en aquesta pel·lícula, però que està curiós que escollís la forma de vida d'aquests personatges de pel·lícula, no?
Déu-n'hi-do.
Hem de dir que ell també anava disfressat, quan feia l'atracament anava disfressat com aquests nois, igual, però no utilitzava un passamuntanyes com...
Anava de surfer?
No, de surfer no, sinó que es disfressava en l'aspecte de que es deformava l'aspecte amb una màscara. O amb un bigot i una barba, com direm, però no era habitual que portés passamuntanyes.
Per tant, anem al modus operandi que usava el solitari.
Jiménez estudiava dies abans les entitats bancàries que volia atracar. Uh-huh. Es disfressava amb un americano, uns pantalons de vestir, és a dir, anava ben vestit, portava una barba, un bigoti i una perruca, que eren característiques d'ell. Uh-huh. Sota la ruba, atenció, duia una armilla antibales, perquè sembla contemplar que algun dia es podria enfrontar amb la policia o guarda de seguretat armats. Ell personalment va tindre un tiroteig molt important amb la policia local, del qual un agent va morir d'una bala perduda.
Estem parlant d'aquell policia local de Castelló, eh?
Sí. També duia guants i anava armat amb dues pistoles i una arma automàtica que era un subfusell. Són armes que no són habituals, eh? Uh-huh. Deixava el seu vehicle, furgoneta, turisme o motocicleta, que anava canviant, estacionava la clau posada, però la tapava amb una cinta aïllant perquè ningú li robés el vehicle en veure que duia les claus posades. Això ja és un 2.0 en termes de modus operandi. Són tècniques superiors fruit de l'experiència, que sempre quan parlem de modus operandi diem que l'experiència és molt important perquè es modifiqui el modus operandi.
De seguida, Xavier, continuem amb el modus operandi, però m'ha creat l'atenció que em diguessis anava armat amb pistoles que no solen ser habituals. Clar, evidentment sense una pista a ningú, però on aconsegueix un lladre?
En el mercat negre.
Mercat negre, eh?
Mercat negre, bàsicament mercat negre. Per sort, en aquest país, aconseguir armes és complicat.
És molt complicat, per això, perquè em dius Estats Units, puc entendre que la gent vagi a una tenda d'armes, que n'hi ha sovint allà als Estats Units.
I en 24-48 hores, depèn com estigui la llei, poden aconseguir l'arma, però en aquí no. Aquí és molt més complicat. Llavors has de moure en uns ambients ja més difícil que habitualment una persona com tu i com jo ens puguem trobar.
Val. Seguim amb el modus operandi, va.
Ell entrava a entitats bancàries, dirigia el mostrador i allà amenaçava els empleats d'entitats fins a aconseguir els diners. Els atracaments eren molt ràpids, amb una fugida igual de ràpida. Tot i així, va protagonitzar diverses escenes amb tirotejos amb la policia local i la Guàrdia Civil. En concret, varen ser tres escenes. I en un d'aquests enfrontaments armats va ser quan a una patrulla de Guàrdia Civil que intentava aturar-lo amb la carretera es va acriballar trets amb un subfusell.
Déu-n'hi-do.
Normalment, amb els atracaments que feia, s'enduia entre... al canvi, diríem, uns 6.000, 20.000, a vegades podien arribar als 30.000 euros, tampoc eren grans quantitats, però eren situacions molt ràpides. Què podem destacar del modus operandi que és interessant de Jiménez? Jiménez duia una armilla antibales i un subfusell amunicionat amb un calibre 45, que és un calibre molt potent i tampoc és fàcil de trobar. Va manipular el subfusell per tal de poder carregar dos carregadors i obtenir més capacitat de foc.
Déu-n'hi-do.
Tot això és material, com deia, poc usual. El seient del seu vehicle duia una planxa d'acer per si a la fugida li disparaven pel darrere no el poguessin ferir. Clar, són tècniques molt pensades que habitualment no te les trobes en un atracador habitual. Canviava el vehicle i en ocasions la disfressa també la modificava. Afegia gorra, ulleres... Això és curiós perquè després o abans de l'atracament el tio es menjava una fava de litoral.
Com?
Bueno, això és una anècdota, és una anècdota que expliquen, no? Que es menjava, és a dir, quan menjava, el tio menjava dintre del cotxe, abans o després de l'atacament, però ho feia dintre del cotxe amb els seus estris. Per què? Perquè no volia deixar pistes als restaurants seva presència.
Bona aquesta.
Cuidao, és que el tio s'ho pensava molt quan ho feia, eh?
Anem a conèixer, però, el perfil psicològic del solitari.
La Guàrdia Civil li va fer un perfil psicològic i va determinar que es tractava d'una persona que robava quan necessitava diners, que s'ajustava a la realitat, i que la seva habilitat amb les armes provenia de que en algun moment havia format part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Tot i que aquest criminal, a pesar de descriure correctament que delinquia com un modus de vida, no va ser atrapat fins a 13 anys després. Són molts anys, eh? Són molts anys darrere aquest tio, eh? La captura de solitari es va convertir en un assumpte personal per a la policia i més després de la mort de dos guàrdies civils.
Clar, entenc que és molt difícil vincular una sola persona a una sèrie d'atracaments quan l'atracador va canviant d'aspecte.
clar, és que aquí tens una imatge que no és real. Val? No tens empremta, no tens ADN, no tens res.
Imagino que el que compta és, en aquest cas, l'alçada, suposo, que deu coincidir.
Sí, l'alçada que tenien descrita, més o menys, tenien retards robots en on els hi treien la barba i el bigot i feien una valoració aproximada, però clar, les imatges d'aquella època d'entitats bancàries dels 90 amb cintra VHS...
No estem parlant d'ara.
És horrible, eh?
Clar,
és horrible, no? És com ara les imatges digitalitzades, que és una passada. Val? Altres especialistes l'han valorat com una persona que patia un trastorn de personalitat. I que mostraven el seu tarannà antisocial, un trastorn social de personalitat, una persona antinormativa i de fàcil confrontació. I amb tints histriònics narcisistes, una persona amb un dramatisme molt accentuat i que era marcat això pel seu narcisisme, que explicarem també per què això li va perjudicar. Jo afegiria que hi havia una manca d'empatia i el que podria posicionar en un perfil psicopàtic.
Coneguem també com van acabar atrapant el solitari 13 anys després.
30 anys després, la caiguda de l'atracador de bancs més prolífic de la història espanyola i que era perseguit per totes les policies de l'Estat va venir de la mà d'un pastor valisoletà.
Perdona, em comença a semblar surrealista aquest capítol. No, és genial.
És un cas genial. Molt curiós. Aquest home, que va declarar el procés i davant de la premsa, va viure un autèntic terror, aquest pobre home, pensant les conseqüències que el podien derivar-se del seu testimoni, perquè ell havia donat la clau per atrapar l'atracador més violent i gran que
diràs,
hi ha els últims anys.
Vius amb por.
Exacte. Va explicar que ell havia avisat a la policia, que havia vist un home estrany que conduïa una furgoneta blanca per la zona del Toro, Zamora. Era un home que li va semblar estrany després que el saludés mentre passejava per la zona. Allò el va alertar i va avisar la policia.
Perquè veieu que tota col·laboració amb les forces de seguretat s'agraeix, fins i tot la d'un pastor vallisoletà. Fixa't.
Moltíssim. En realitat, el paper del pastor no dista massa del que succeeix en ocasions quan algú avisa la policia de que ha vist algú sospitós. La policia sempre va dir per això que s'havia exagerat una mica massa la participació de l'home i que al darrere de la identificació del solitari el que ja havia era una gran tasca d'investigació policial. D'aquesta primera pista duria la policia a la detenció de Jiménez el 23 de juliol de 2007 a la població de Figueira de Foz, Portugal, quan planejava atracar una entitat bancària d'aquella població. Sembla ser que havia decidit canviar de país i començar a internacionalitzar el seu perfil criminal. Finalment, el solitari va ser detingut en una operació anomenada Operació Glòria, que suposo que la glòria de dir...
La glòria d'atrapar-lo.
Sí, que m'ha agafat. I que estava formada per l'operativa conjunta entre el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i la Policia Judicial portuguesa. Jiménez va ser condemnat a 47 anys de presó i actualment estaria complint el centre penitenciari La Moraleja, al municipi de Dueñas, València. Dic actualment perquè ja el van canviar de presó per motius de seguretat. Sí, degut a que està inclòs com a intern del règim FIES, que són els fitxers interns d'especial seguiment. És un tipus d'internament a la presó on conviuen autors de delictes molt greus i que han generat una gran alarma social. Va. També estan inclòs en aquest tipus de fitxers els de terrorisme radical.
Déu-n'hi-do.
Sí, són d'especial, diguéssim, vigilància. Jo el que us recomano és que si aquest cas us ha semblat interessant, així com el perfil del solitari, que us recomano és que de la mateixa manera que ho faig en altres ocasions, a la versió de la pel·lícula, les sèries, us recomano que fullegeu la novel·la gràfica que va escriure i que van fer Manuel de Marlaska, Lorenzo Silva i l'il·lustrador Cristóbal Fortuny.
Marlaska titulada... em sona, no deu ser...
Sí, és aquell periodista... No,
és familiar del ministre.
No, és un periodista de successos també de novel·la negra, diguéssim. El solitari es titula El solitari, el cas del criminal que va mantenir Espanya en suspens, editada per Random Comics. Tots tres signen una novel·la gràfica que recrea l'acció criminal del solitari i la seva caiguda com a vulgar delinqüent. Destacar, una mica anècdota, el seu modus operandi, nivell de perfeccionament, com ho veu que ho va fer, com va actuar, que no era un atracador a l'ús en absolut, que sempre hi haurà la incògnita de pensar, fins que ens puguem entrevistar amb aquesta persona, com va poder arribar a idear a ficar-se una planxa de seguretat darrere del cotxe, a menjar-se la fabada a nivell anecdòtic.
És molt peliculero tot, eh?
Total, espectacular. Jo no sé d'on va sortir aquest home, saps? El de fer el doble carregador per al seu fusell, que no és habitual.
Una entrevista la té.
Sí, bueno, segur. Hi ha algun llibre seu, eh? I que va participar. Sí. També és curiós, era una persona molt narcisista i això la policia ho va utilitzar en la seva contra.
Per què?
Quan el va detenir li van dir, ostres, és que tu eres un equip molt important, eres el solitari, has sigut famoso muchos años i tot això, no? I llavors això va fer que l'home pues, la alimentesa que té o que tenen aquest tipus de persones de trastorn de personalitat,
eh?
Es cresqués, i per res més el compte en moltes ocasions. I quan sortia davant de la premsa, quan el treien, hi ha imatges d'eu que deia «Soy el solitari, el atacador más grande de la història», saps? Coses d'aquestes exagerades, no? Degut al narcisisme. I és un personatge molt divertit.
Ens queden 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda i vull aprofitar-los, com sempre, amb en Xavier. Saps que després d'explicar-nos el cas et faig una sèrie de preguntes.
Vinga, endavant.
Avui m'agradaria saber, ja que parlàvem d'aquest pastor val·lisoletà que va ajudar a atrapar com a testimoni el solitari en aquest cas, sí que és veritat que hi ha una sèrie de casos molt polèmics i per tant que surten molt a la llum pública i que es fan molt, molt socials i tothom en parla. I clar, jo entenc que quan la policia demana ajuda a l'hora de trobar testimonis o de que si algú ha vist aquest delinqüent o el que sigui, la policia deu rebre moltes trucades en aquest cas.
Sí.
Com es verifica tot plegat?
La col·laboració ciutadana, a part de tot, que és molt útil per a les policies. La forma de corroborar aquestes informacions és a través de la investigació. Cada cop que un ciutadà pot trucar a la policia i pot donar una pista alguna cosa, que està generant que es diu una hipòtesi. Una hipòtesi criminal o d'investigació que els policies tenen que resoldre i tenen que investigar, pues, investigant la tasca d'ona, els noms, el lloc, les hores, i llavors aquestes hipòtesis es van descartant. També a vegades...
Entenc que no ha de fer por, Xavier, si truquem a la policia perquè es demana ajuda per trobar, vés a saber qui, i tenim por a l'hora de dir, ostres, és que igual m'equivoco i no era ell, o igual...
No, totes les informacions...
Igual he tingut una percepció que no era.
Clar, les policies sempre donen com a ben rebudes qualsevol informació que es doni dels casos que estan investigant. I a més, hi ha moltes trucades telefòniques que encara que automàticament es poden arribar a descartar, no? Però que és important, la col·laboració ciutadana és... bàsica. Al final, el model de seguretat que tu estaves en una societat és la que la societat també demanda. Una societat que s'implica més en la seva seguretat garanteix més una seguretat.
Ja vull recordar que la col·laboració ciutadana va arribar a fer a atrapar en només 3 dies, crec, si no erro, el terrorista dels atemptats de l'any 17 a les Rambles.
Exacte.
Per exemple,
exacte.
Una dona amb un tren que el va veure en una estació,
exacte.
I la policia hi va anar cap allà.
Exacte, exacte. També s'han donat altres casos també en temes d'homicidis. Bueno, és que podíem parlar de molts casos en què una trucada ha ajudat a la policia a arribar fins a l'autor dels fets.
Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, moltíssimes gràcies per tornar a portar-nos un nou cas a la caravana. T'esperem les properes setmanes. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Radio Estel